passo sota un cel de mil estrelles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el bé. Encendrem fogueres amb la rat de la tendresa, que durem gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones el coratge de seguir. Amb les finestres obertes, els somriures nus sota el sol roig.
Hola, molt bon dia i benvinguts una setmana més al programa La Terreta, el vostre espai en valencià on procurem donar a conèixer tots els temes de l'actualitat de la zona d'Alacant i d'Elx i, per suport, dels pobles de per ací, que no ens oblidem d'ells. I com ja sabeu, La Terreta va néixer, ha nascut, per fomentar la cultura valenciana, la universitat i, per suposat, entre tots aquells que ens escolten, encara que siguin persones alienes a la comunitat universitària. Així que, per posar-nos al dia pel que fa a tots aquests assumptes que estudiem, no estic jo sola a l'estudi, és clar, som avui quatre companys, amb mi, tres i jo. Ells són Maritere Albero, bon dia.
Hola, bon dia.
Felip Jankovic.
Hola, molt bon dia, Alessandra.
Bon dia, Felip. I Alicia Ruiz.
Hola, molt bon dia.
Bueno, i una servidora, Alexandra Pardo, que des d'ací comencem ja amb el nostre programa La Terreta. Doncs tots nosaltres ja hem estat informant-nos de l'actualitat de la zona, buscant els millors encontres musicals, els esdeveniments més destacats per a les dues pròximes setmanes, així com la literatura, les festes populars, els actes esportius més importants i alguna que altra cosa d'actualitat, que de l'actualitat més candent, perquè està encara ahí menetjant-se, bueno, ara us contarem. Així que no doné més pistes i comencem amb el programa.
Avui a La Terreta parlarem de les falles, una de les festes més populars de la comunitat que es celebren aquest cap de setmana. També dedicarem un espai a parlar d'en Xavi Sarrià, un jove molt actiu pel que fa al tema de la música i de la literatura en la nostra llengua. A més, parlarem de Joan Martorell, un dels grans de la literatura valenciana, i descobrirem les novetats literàries que omplen aquests dies les llibreries. I aquest programa el dedicarem també a parlar de la manifestació que té lloc avui i ara mateixa a la Universitat Miguel Hernández en contra dels retalls i de la nova estratègia per a la Universitat 2015. La nostra companya Alexandra es posarà en el corrent. Com que el nostre company Jorge ha tingut l'oportunitat d'entrevistar a Pere Santpol, enginyer tècnic en electrònica industrial i un polític socialista espanyol de les Illes Balears, es parlarà sobre la corrupció i les mesures econòmiques per sortir de l'actual crisi econòmica. I finalitzarem parlant de la nostra universitat, ja que pròximament organitza les jornades de periodisme i moltes altres coses que es porta la nostra companya Alicia. Però ja no us contem res més. Seguiu atents al programa i comencem ja.
Bueno, pues per lo propet que les teníem així, vaig a parlar-vos un poquet de la història de les falles, aquesta festa tan típica i popular que es celebra tots els anys abans de que comenci la primavera. Ens anem a remuntar uns quants segles enrere, ja que les falles venen de l'època medieval. La paraula falla servia per anomenar les torxes que col·locaven a les torres de vigilància. Es deu, ve de, es deriva de la paraula llatina fàcula, que significa torxa. I al llibre dels fets es cita que les tropes del rei Jaume I portaven falles per il·luminar-se. Es caracteritzen fonamentalment perquè es planten als carrers monuments o escultures fetes tradicionalment de fusta i cartó. Aquests monuments han d'estar plantats abans del dia 16 de març, de matí. La nit de la planta és la nit del dia 15 i es cremen 4 dies després. es caracteritzen també per la massiva presència de música en les bandes populars als carrers i de coets en totes les seves formes, els masclets, els focs d'artifici, i que estan a tota hora per als carrers. Moltes activitats s'organitzen per als casals fallers i per als seus membres, els fallers, que tan aviat que van ataviats amb robes tradicionals, que per a les dones és el típic vestit de fallera amb bordats molt delicats i es pentinats d'estos de rulos que baixen de la dama d'Elx.
Les ensaïma, eh?
I els homes porten un vestit molt més senzill, ja que porten un brusó i un mocador de llaurador. Encara que les activitats falleres se celebren amb més intensitat des del 15 al 19 de març, van començar pràcticament quan van acabar les anteriors, amb les presentacions de les falleres, l'elecció de la fallera major i la major infantil, la cridà i les mascletaes. Així que aquest pont, que encara no tinga res planejat, ja sap que té una cita amb València. I vaig a parlar-vos una miqueta dels orígens. L'origen d'aquesta festa és semblant al de les fogueres de Sant Joan, en el sentit de que prové d'una costum llatina d'encendre fogueres per a donar la benvinguda a la primavera. No obstant això, a la ciutat de València, aquesta tradició mil·lenària deriva en cremar els trastos vells al final de l'hivern, i en particular els trastos dels fusters, el dia de Sant Josep, que és el seu patró. Donat el caràcter jocós dels valencians, es començaren a cremar figuretes que representaven persones o fets de l'any anterior. La seva crema significa com l'alliberament d'aquests fets, saps? Per a poder desprendre's d'ells. El fet d'aquesta festa va anar evolucionant i va agafar un caràcter una miqueta més satíric i irònic, i els munts dels fusters es van convertir a poc a poc en monuments més elaborats, on els ninots, les figuretes aquestes iròniques, es dissenyaven i es pintaven amb antelació. Durant el segle XIX i fins a la Guerra Civil Espanyola, els monuments van adquirir un caràcter anticlerical i freqüentment molt crític amb el govern local o nacional. De fet, es van voler prohibir les falles en nombroses ocasions, però clar, no van tindre cap èxit aquestes prohibicions. En aquesta època entra en actiu Regino Mas, que és el primer faller artístic que va passar a la història, i està considerat el pare del monument faller modern. Amb l'arribada de la dictadura de Franco, la festa va perdre gran part del sarcasme per degut a la censura, i encara que era de les poques festes que es podia fer íntegrament en València. Durant aquest període es van instaurar moltes activitats religioses, com per exemple l'ofrena de flors a la Verge dels Desemparats. En principi eren alienes a la festa original, inclús podíem dir que també eren contradictòries, però avui en dia ja s'han fet una part circumstancial de la festa. Des de la restauració de la democràcia, les falles van tornar a ser crítiques, obscenes i sarcàstiques, sense cap tipus de censura. Malgrat els últims 30 anys de llibertat expressiva, encara el món faller és un món prou conservador, freqüentment sexista, i que empra sovint un valencià basat en les normes del Puig. Tot això ha motivat de vegades una crítica per part dels ambients culturals i més progressistes. Però la realitat mostra que existeixen casals fallers amb totes les ideologies i maneres d'entendre la festa. I de fet, iniciatives recents com els campionats de pilota valenciana a modalitat pròpia o altres concursos literaris i altres tipus d'activitats culturals es donen a entendre que aquestes afirmacions tampoc són de vegades certes. Doncs ja us he posat una miqueta al corrent de lo que és la història de les falles, espero no haver-vos avorrit.
No, està molt interessant saber tota aquesta història, però aniràs tu o què?
Hombre, això és el que anava a dir-vos, que jo no falte, així que espero veure-vos a tots.
Doncs molt veurem per aquí.
Que n'hi ha de món d'ambient.
Despertado en les llums de la postguerra, quan vas fugir del món de la tristesa, i amb la fama les butxaques vas desfer-te les sabates pels camins dels perdedors obres del sus. Tenes el sol de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. Arribaren les nits i tu tornaràs. travessies i bailisses, buscant vides als cantons els plens de nit, als carrerons de Barcelona, 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 un dia qualsevol a Barcelona. Els cops que t'esperaven quan vas alçar-te a les primeres vagues, militants d'amors i vides d'unes lluites clandestines, banderes roges al cel, somnis rebels sota els estels de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. La vida et va deixar noves batalles prenyades del demà que ens regalares, peus descalços a les platges, amors pluja a les blanques, un passeig salvant del port, un nou futur a l'horitzó de Barcelona, 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 un dia qualsevol a Barcelona. I quan avui et veig emocionar-te, sento l'orgull de poder-te escoltar-te, la veu trencada, l'accent indomable, un lluitador supervivent a Barcelona.
Bé, doncs en la línia de passar-ho bé, que ens portava Maritere, de disfrutar una estoneta, jo vaig a proposar-vos un altre pla que és totalment compatible amb les falles, perquè podem anar a les falles perfectament i fer el que vaig a comentar-vos. A veure, és avui, dijous 14 de març, al Casal Popular Tio Cuc, que és a Alacant. En aquest lloc hi haurà una xerrada i un concert de Xavi Sarrià, perdó, a les 8 de la vesprada. No sabeu qui és? Sabeu qui és?
No.
Sí, no, sí,
a
no.
A mi sí que em sona una mica.
Bueno, us explique. Xavier Sarrià i Badi és el seu nom complet. Ell va néixer a Barcelona el 1977 i és un escriptor, guitarrista i cantant valencià. Seguiu sense saber?
A mi em sona de que pot ser el cantant d'Obrim Pas.
Ahí estem. Okay. És membre fundador del grup valencià d'Obrim Pas. Però, bueno, això és el que li caracteritza, no?, de cara al públic, és perquè la gent el coneix. Però aquest home és un todoterreno, com es diu, no? No para, us explique. Mira, prèviament va formar part de la creació de Tant se val, amb només 15 anys, va conduir el programa de rock en català El cel obert, de Ràdio Clara, fou un dels fundadors del segell musical autogestionat 45 Revolucions, i a més és un dels impulsors i redactor del periòdic independent L'Avanç. Més coses, ha estat col·laborador de Catalunya Ràdio i en The Rock i va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de València amb Feliu Ventura i Josep Nadal, que també són coneguts en aquest món de la música. Josep Nadal és el cantant de La Gossa Sorda. Bé, doncs el que anava dient, doncs aquest xic pareix que no para quiet ni un moment i també ha escrit llibres, a més. Concretament, el 2008 va publicar el seu primer llibre de ficció, s'anomenava Històries del Paradís, amb l'editorial Bromera. El 2009 va participar en el llibre Ara, País Valencià. El 2010 va publicar el conte 43, el suplement quadern del diari El País. I l'any passat, el 2012, va guanyar el Premi Ovidi a la millor lletra de cançó per El País de l'Olivera. Que...
una gran cançó que escoltava així totes les setmanes.
Això segur, segur que la coneixeu tot perquè a la Terreta ens encanta aquest tema. Bé, doncs pues aquest acte que us comentava es farà aprofitant que ve a la ciutat ell a gravar un tema també amb el grup d'escarroc alacantí La Caixa de Gel. Així que estarà avui al Casal Popular Tio Cuc a les 8 de la vesprada en Alacant per fer una xerrada i cantar alguns dels temes que millor acollida han tingut del públic. I a més serà un encontre molt familiar perquè és un local que no hi ha ni
escenari
no hi ha res així, que serà algo molt proper que podria estar bé. Així que esteu tots convidats.
Anirem.
Aquell just record de tot el que vam fer, aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar de l'escenari, tocar amb ells el cel, sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Si tanqué els ulls. Si tanqué els ulls. Si tanqué els
I ara deixem la música per parlar de literatura. Avui repassarem un dels autors més importants de la nostra literatura. Joan Martorell va ser un gran cavaller del segle XV, que no sols va destacar pel seu art amb l'esgrima, ni tampoc pel seu caràcter bregós, perquè li agradava molt barallar-se. El noble gandià, sens dubte, ha estat un dels nostres autors d'or per la seva obra literària. Tirant-lo blanc, la seva única obra i que fins i tot no va acabar perquè va morir sense acabar-la a València el 1468, sense cap descendència.
Aquí n'ha donat algo, de Joan Martorell al batxiller.
Jo crec que m'ha llegit tots els llibres estos que diu resumen de no sé quantos de les idees més principals.
Sempre estava present.
Tots els cursos.
Ja heu vist la pel·lícula de Tirant-lo blanc?
Sí, jo és que quan la van traure estava a l'institut i ens van portar d'excursió al cinema, la vam presentar en València, ahir al cinema de la Vila, i mos van portar a tots a veure-la.
Poca cochineta la pel·lícula.
Sí, la veritat, jo crec que els professors no sabien molt bé el que feien, perquè quan estava acabant la pel·lícula es portaven els mans al cap.
Bé, doncs, qui no hagi llegit Tirant-lo blanc ni tampoc ha tingut l'oportunitat de donar-lo classe, jo us conte que Tirant-lo blanc tracta l'èpica història d'un jove cavaller que hi habitava a Anglaterra i que és armat com a tal durant el casament del rei. Una missió d'escolta el durà fins al Mediterrani, on l'esperaran moltíssimes guerres que acabaran per convertir-lo en un autèntic heroi. Però bé, quasi millor que no us conté més d'aquesta novel·la, perquè tots l'haureu llegit o voldreu llegir-la. Sols dir-vos que és una novel·la totalment apassionant i que és un clàssic nostre. Perquè Tirant-lo blanc és una novel·la cavallerisca, que és a dir, que es tracta en el món reial i les ferides mortals van per davant dels dracs i les princeses encantades, elements propis de les novel·les de cavalleria. Aquesta novel·la és famosa perquè s'adapta a la història. Tirant-lo blanc va ser editat l'any 1490 a València per primera vegada i posteriorment a Barcelona. D'aquestes dues primeres edicions se'n conserven quatre exemplars. Tres són de la primera edició valenciana, impresa per Nicolau Espindeler. Un està a la Universitat de València i els altres, un a la British Library de Londres i l'altre a la Hispanic Society de Nova York. Un exemplar fragmentari es conserva a la Biblioteca de Catalunya. També se conserva un de la segona edició de barcelonina. A la primera meitat del segle XVI fou traduït al castellà i a l'italià, i més tard a l'anglès i al francès. Així va poder ser conegut per Cervantes i Shakespeare. S'ha publicat moltes edicions i s'ha traduït a moltes llengües, i s'han fet adaptacions escolars, per a titelles, per al teatre, i com ja hem dit abans, també per al cinema. De fet, apareix breument el Quixot, al no cremar-lo perquè és una novel·la realista, no com les que solia llegir el personatge de Cervantes. I bo, sols afegir com a dada curiosa que Joan Martorell era el cunyat d'Ausiàs Marc, un altre gran autor de la nostra literatura i que de segur parlarem als següents programes. I ara passem a les novetats literàries. Una família exemplar, de Genís Cinca, narra la història d'una família il·lusionada amb el casament d'una filla i que prompte descobrirà com la família política mai no és tan bona com una espera. Tot i que enfonsaran els seus desitjos de grandesa, la família Bou no hi deixarà de lluitar. Aquesta novel·la és Premi Josep Pla 2013. Després del seu èxit amb El jardí oblidat, torna Kate Morton amb el seu nou llibre, L'aniversari secret, editat per Sopa de Letres. Alternant els anys 30, els 50 i el present, L'aniversari secret és un relat fascinant de misteris i silencis, falsedats i enganys, i d'un assassinat i d'un amor indestructible.
I al respecte, Maria Dueñas, l'autora de El tiempo entre costuras, afegeix el següent comentari sobre L'aniversari secret. Diu així: un enigmàtic drama familiar en el qual s'exploren els secrets de joventut d'una mare que ressorgeixen d'una manera impressionant quan la seva filla és testimoni d'un crim inesperat. Kate Morton, una narradora magistral de prosa immaculada, indaga amb destresa en les incògnites eternes de l'amor, la traïció i la reconciliació.
I per últim, Celebració al Club dels Divendres, de Kate Jacobs, tracta la placidesa habitual de la ciutat sueca d'Istad i com es veu truncada quan, amb un cert interval de temps, tres homes apareixen salvatgement assassinats. Les víctimes duien una vida sossegada i tranquil·la, dedicades a l'ornitologia, el cultiu d'orquídees i la poesia, la qual cosa fa encara més incomprensible el gairebé insuportable sadisme de què han estat objecte. Durant la investigació del cas, l'inspector de policia, Kurt Wallander, un home vulnerable i amb aires d'antiheroi, descobreix que s'ha d'enfrontar amb un adversari de la seva talla, implacable, sanguinari i intel·ligent. Recorda, Celebració al Club dels Divendres, de Kate Jacobs.
Thank you.
Bé, i ara us portem un treballet que ens ha fet el nostre company Jorge, perquè mitjançant ell portem una entrevista a Pere Sant Pol. Així coneixerem l'opinió d'aquest enginyer tècnic en electrònica industrial i un polític socialista espanyol, perquè ell és membre del Partit Socialista de Mallorca. Ens parla sobre la corrupció i les mesures econòmiques per sortir de l'actualitat econòmica. En concret, sobre la corrupció i les mesures econòmiques per sortir d'aquesta crisi actual, va parlar amb Jorge sobre aquest 27% que tenim ara mateix d'atur i aquests quasi 6 milions de parats.
Bueno, existeix una condició prèvia, i és que es deixi de robar de manera legal o il·legal, perquè la corrupció de Bárcenas és la petita corrupció, que naturalment és il·legal. Però després hi ha una gran corrupció emparada per lleis i emparada per governs, d'una evasió brutal de recursos econòmics, de recursos fiscals, que pot ser que siguin legals, però són totalment immorals. Per tant, en aquest moment bastaria que se deixés de robar a la població perquè les administracions públiques tornessin a tenir recursos per impulsar polítiques de reactivació econòmica i, naturalment, evitar unes retallades brutals que també repercuteixen negativament sobre l'economia.
Bé, i sobre l'actual situació de la política del nostre país, que està últimament prou revolta, Pere Sant Pol parlava al respecte, deia que, bueno, ha comentat un poc com veu des de la seva perspectiva els casos de corrupció que estan ara tan candents, com el cas Gürtel, Brugal o el cas de Bárcenas, tan recient, i bueno, això és el que deia.
Bé, això no és un accident, és a dir, no passa perquè sí. És a dir, hem viscut uns anys, podem parlar de dècades, en què a poc una oligarquia que ha acumulat més poder a nivell personal que qualsevol emperador en la història de la humanitat, estan no només acumulant riquesa, sinó teoritzant i impulsant una ideologia que s'ha transmès com si no hi hagués alternativa. Fixin-se que a la cuna de la democràcia, que és Gràcia, va haver de dimitir un president perquè volia convocar el poble per consultar sobre les polítiques que li imposava la Unió Europea. I se va digitar un nou president que era membre de la Comissió Trilateral i que havia estat Goldman Sachs, una institució responsable de la crisi de Grècia. Va passar exactament a Itàlia. També se va digitar un altre membre de la Comissió Trilateral. El president del Banc Central Europeu també és membre de la Comissió Trilateral. És a dir, són autèntics cops d'estat sense violència, però que s'accepten amb una absoluta normalitat per grans mitjans de comunicació de masses i per part de la població. Per tant, això significa que hi ha hagut una tasca prèvia d'anestesiar una societat entorn a generar un individualisme, un consumisme, una societat de consum que no es qüestionava absolutament res, però que ara veu com s'esbuca aquest món. I qui més està patint aquestes conseqüències, naturalment, són els treballadors i gent que, si té sort, té una ajuda de 400 euros, però sobretot les classes mitjanes, gent acomodada, que podia tenir diverses residències i diversos vehicles, i que en aquest moment veu com el seu petit negoci s'ha esfonsat i no té mitjans de subsistir. Yeah. És una autèntica revolució que estan vivint en molt pocs anys.
Bé, i en aquesta línia de la corrupció política que cada dia ix més al nostre país, també va parlar Jorge amb ell de la repercussió del cas Nós, a les Illes Balears, perquè, bueno, com ja he dit abans, és membre del Partit Socialista de Mallorca, així que comentava un poc com pensava que afectarà a la imatge de les Illes Balears la imputació del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en aquest cas.
Bé, molt negativament. Jo, els darrers 4 anys, la passada legislatura que ja vaig estar en el Senat, quan arribava a Madrid, tots els companys sempre me demanaven què estava passant a les Illes Balears. Per tant, jo crec que tot això és negatiu. I a més que transmet una sensació, ja se'n cuida més la dreta i els mitjans de comunicació de la dreta, de dir que la corrupció és intrínseca en el ser humà. I automàticament, de la frase tòpica, tots els polítics són iguals.
Yeah.
Que només és una excusa perquè els que han votat corruptes segueixin votant corruptes sense excessius problemes de consciència. Naturalment, que no tots els polítics són iguals. En el País Valencià i a les Illes Balears podem trobar partits polítics que no han tingut un imputat mai en la seva vida i per quan cap condemnat, i només cal cercar per trobar polítics honestos.
També es parla sobre l'estat espanyol de les autonomies i va ser consultat sobre la la possibilitat d'una obertura al federalisme i sobre el seu projecte d'estat ideal per a les Illes Balears. I es va dir el següent.
Evidentment, l'estat de les autonomies és un estat fallit, que va néixer en un moment simplement per aigualir les ànsies d'autogovern que podia tenir especialment Catalunya, el País Basc i un segon nivell Galícia. És a dir, per tant, jo crec que és absurd que hi hagi que la Rioja, que les dues Castelles, que Madrid tinguin autonomia, és a dir, Madrid que té autonomia de Madrid. És a dir, és que és esperpèntic. Per tant, jo crec, l'únic que crec ja, i també per les Illes Balears, és que les Illes Balears s'han de dotar d'un estat propi. I a partir d'aquí és quan es pot negociar d'igual a igual en l'estat espanyol si hem de seguir junts o no, però no un sobre l'altre, sinó un al costat de l'altre. I a la vegada també es pot renegociar el paper de l'Estat dins la Unió Europea. Amb una autonomia, i especialment amb una autonomia que els recursos econòmics es controlin des de la capital, no existeix tal autonomia.
També es comenta el pes de les Illes Balears com a autonomia al conjunt de l'Estat espanyol i el compara amb la resta d'autonomies.
Bé, les Illes Balears són la comunitat que porta relativament més recursos econòmics a l'Estat. Pensin que en aquest moment que Catalunya, entre altres coses, reclama la independència perquè no està conforme amb l'aportació que fa el conjunt de l'Estat, que se situa aproximadament en el 9% del producte interior brut de Catalunya, les Illes Balears aportam anualment més del 14% del nostre producte interior brut. I, per tant, és la comunitat que els ciutadans balears som els que hi aporten més en el conjunt de l'Estat. I a mi me va sorprendre, en la meva etapa en el Senat, veure com els representants, els senadors de les Illes Balears, del PP i del PSOE, mai reivindicaven absolutament res. I al contrari, senadors d'altres territoris, i no em refereixo a Catalunya o al País Basc, que tenen la fama de més reivindicatius, no, allà és qui realment són reivindicatius, són els representants d'Extremadura, d'Andalusia, de les dues Castelles, aquests reclamen constantment. I nosaltres, els nostres, estaven absolutament callats. Clar, la meva deducció és que estem tan assimilats, tan colonitzats, tenim una actitud tan provinciana que els representants institucionals que tradicionalment hem elegit a Balears en nom del PP o del PSOE van allà més a agradar als seus, a no incomodar, que no a defensar els interessos dels ciutadans de Balears.
I, a més, també va ser qüestionat per la figura de José Ramón Bauzá, que és l'actual president del govern de les Illes Balears del PP, i es va dir això.
No, un batxut. És a dir, és una persona que ha estat enganant des de que va guanyar les eleccions, ha enganat el Parlament, ha enganat la institució del govern de les Illes Balears i ha enganat a tots els ciutadans quan mentia sobre el seu patrimoni i sobre la seva renda. Per tant, difícilment és creïble una persona que ha mentit fins que se li ha descobert la mentida perquè no li quedava més remei. A més, ha obligat a l'Ajuntament de Palma una requalificació urbanística per legalitzar un pis que té una zona residencial cara de Palma. Mm-hmm. Absolut, el senyor Bolsà és exemple de regeneració de res, més bé d'utilització de la política en benefici propi. Mm-hmm.
Tendresa que ens deixares amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem, seguirem,
i cada un el mateix coratge.
Seguirem,
i cada una mateixa il·lusió.
Seguirem.
Fidels a aquell somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria, seguim, seguirem. Al ple de nit. Seguirem amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit. Seguirem amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'antic compromís. Seguirem amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit. Seguirem, seguirem,
encara amb el mateix coratge.
Seguirem,
encara amb la mateixa il·lusió.
Seguirem,
encara amb la mateixa empenta.
Seguirem,
encara amb la mateixa passió. Fidels a aquell somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria, seguim, seguirem.
I quan desperta l'alba d'un nou dia i veig aquell sol groc que rega el tros del món on jo visc,
Sé que encara estàs a mi, sé que seguiràs així. I amb l'emoció del primer dia, amb un somriure als llapis i amb un foc sota el pit, seguirem cantant cançons per sentir-nos més a prop. I quan em trobo amb la gent que m'estime, hi ha més paraules vives, hi ha més somnis humils. I em tornen les cançons d'Ovid, i em tornen les lluites d'ahir. Hi ha més batalles quotidianes, fidels a l'alegria, a la terra, a la llengua i als amics. Seguirem per tu lluitant, seguirem fins al final, seguirem.
Bé, i ara, després d'escoltar el que deia Pere Sant Pol, sobretot aquesta actualitat de les Illes Balears principalment, no? Perquè està allí i ficat en tot això, doncs, continuem en l'actualitat, no ens allunyem ni molt més d'això, perquè és una actualitat més que immediata. Ens referim a la manifestació que estava tenint lloc fa apenes uns minuts. Va començar a les 12 al Hall d'Altàvix, i continuava fins al rectorat. Vosaltres heu anat al rectorat?
Sí, nosaltres hem estat fins a la porta del rectorat.
Sí, ens hem anat quan han entrat els estudiants dins.
Bueno, doncs aquesta manifestació ve convocada des del SEM, que és el sindicat d'estudiants Miguel Hernández d'aquesta universitat, però no estaven ells a soles perquè s'afegia a ells una centena de persones, no? Serien aproximadament.
Sí, més o més.
Que venien des del centre d'Elx, des del centre de la ciutat, per a unir forces a reivindicar així aquesta manifestació.
Dels instituts.
Això és, aquest sindicat era dels instituts. Bueno, què es demanava? Pues us conte. Principalment és... Dia que estaven en contra de l'estratègia universitària 2015 i de la LOMCE, aquesta meravellosa reforma que ha fet el senyor Wert a l'educació, així com, bueno, concretament així a la universitat tenien algunes reclamacions més que li demanaven al rector, pues, quatre punts fonamentals. Entre ells, no aplicar ningun decret ni reforma que està encaminat a aquest procés de privatització de l'educació pública, perquè, bueno, en principi no es podia fer, però com que en la Universitat d'Alacant, per exemple, han fet que això passi, pues, era un dels punts que es demanava. Així que, bueno, havia prou gent en el hall d'Altàvix, havia unes 100-200 persones, han muntat a la segona planta i des d'allí han llegit un manifest, tant un sindicat com l'altre, per donar la seva opinió i demanar que es pare aquesta cosa.
I ja que estem per demanar la llibertat d'associació, que la UMH encara no
és possible.
No està disponible.
Sí, així és. De fet, aquest sindicat no és legal, diguem, precisament per això, perquè en la Universitat Miguel Hernández no es permetís l'associacionisme. Així que, bueno, era un altre dels punts que es demanaven. I bé, tot el món és lliure de donar la seva opinió, de manifestar-se, i és el que han fet ells avui.
I els sexos de treball que defenen aquest sindicat és una societat que tinga com a valors principals la llibertat, l'autonomia, la crítica, la igualtat, la solidaritat, la tolerància, el pluralisme i la democràcia. També defenen una educació pública que ha de ser imparcial i amb valors, que la qual cosa només és possible en un sistema educatiu públic.
Bueno, i a part d'aquesta jornada de vaga, avui a l'aula 1.4 de l'edifici Altàvix s'informarà del que està passant, d'aquesta reforma educativa. És simplement informativa, no es tracta de ninguna ideologia, de ningun caràcter, és simplement pel bé dels estudiants, en contra de la privatització i per evitar que ens munten les taxes més del que estan fent.
Tota la informació al respecte del sindicat de la UMH podeu trobar a www.sindicatoumh.org.
Així que, ja sabeu.
circuit del capital. Una economia fora del circuit del capital. Del circuit del capital. Eso es materializa. Democracia radical. Democracia radical.
I per a canviar un poquet de tema, us prepare per a que aneu reservant ja uns dies després de la Setmana Santa, ja que pot ser algú diu d'ací allí, però és que la Terreta no es tornarà a emitir fins a abril. I en aquest mes, quan tenen lloc les jornades de periodisme, els dies 16 i 17 d'abril. I per això el periodista de Radio Televisió Espanyola, Carlos de l'Amor, completa el cartel de les vuitenes jornades internacionals de periodisme de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, que enguany versaran sobre el reportatge televisiu, hibridació i auge d'un gènere. L'activitat tindrà lloc el 16 i 17 d'abril en l'aula magna de l'edifici d'Altavis, ubicat en el campus d'Elx. Carlos de l'Amor, redactor de Cultura de Televisió Espanyola, impartirà la conferència de clausura d'aquestes jornades i donarà pas a l'entrega dels Premis Ricardo Ortega de reportatge que un any més, com sempre, comptaran amb la presència dels pares del reporter assassinat en 2004 en Haití. Eixe mateix matí, també en el marc d'aquestes jornades, el periodista d'Antena 3, Gonzalo del Prado, xerrarà amb els estudiants de periodisme sobre l'art de contar històries en televisió. Entre els ponents que participen en les distintes conferències, taules redondes o showrooms, es troben el professor de la Universitat de Navarra, Bienvenido León, i els professors de la Universitat Politécnica de València, Eulàlia Adelantado i David Roldán. També intervindran professionals de la comunicació com la exdirectora d'Informe Semanal Primer, actual directora de Televisió Espanyola, Alicia Gómez Montano, y la periodista del programa Report de Televisión Española, Gemma Soriano. La de la Televisión Pública Austriaca, ORF, Julieta Urich. Y el reporter de Vidas Anónimas de La Sexta y Callejeros de Cuatre, José Miguel Almagro. Les jornades internacionals estan organitzades per la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la UMH i el Departament de Ciències Socials i Humanes de la Universitat.
Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai.
I parlant un poquet de la Universitat d'Elx, la UMH i la Societat de Concerts d'Alacant firmen un conveni que ofereix avantatges en els concerts al personal universitari. La UMH i la Societat de Concerts firmen el conveni i que està firmat per la vicerectora de Relacions Institucionals de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, Maria Teresa Pérez Vázquez, i la presidenta de la Societat de Concerts d'Alacant, Pilar Poveda Pascual de Bonanza. Han sigut les encarregades de firmar aquest acord i un d'aquests avantatges és l'accés exclusiu als concerts que es celebren en el Teatre Principal d'Alacant. Entre els beneficis que s'oferís al personal de la universitat destaquen la programació de caràcter internacional, la gestió dels tickets, els abonaments de localitats preferents en la temporada de música sinfònica, així com acords puntuals amb altres institucions per a l'accés a esdeveniments culturals en col·laboració. Per a disfrutar d'aquesta oferta s'haurà d'acreditar la condició de pertinença a la UMH a través de la targeta d'identificació universitària. I també, sense moure d'un peu de la universitat, la ràdio universitària de la UMH cedís pas radiofònic als instituts. Els instituts d'educació secundària d'Elx, Carrús, Nit de l'Alba, Montserrat Roig, Joan Martorell i el Newton College, així com l'Illes d'Alacant, Virgen del Remedio, col·laboraran en la programació de la ràdio universitària de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en l'elaboració i posada en antena d'espais radiofònics en què participaran professors i alumnes de l'institut. A través d'esta col·laboració, la ràdio universitària obri els seus estudis als estudiants de secundària a fi que coneguen en primera persona tot el procés d'elaboració dels programes de la ràdio. la construcció de guions, la selecció de sintonies, de taules redondes i la missió d'aquests espais radiofònics creats per ells mateixos. El primer programa, amb una duració d'una hora, s'emetrà a continuació a les 2 de la vesprada en acabar aquest programa de la Terreta per part de l'Institut Carrús. Cada un dels centres durant una hora destacaran les característiques del seu institut i comptarà amb els testimonis de directors, professors i alumnes. Durant els programes, els participants desenvoluparan temes d'interès per als estudiants, debatran l'actualitat i realitzaran entrevistes i reportatges elaborats des dels instituts. Amb aquesta iniciativa, que durarà fins al mes de maig, la UMH pretén oferir als centres educatius de tota la província d'Alacant la possibilitat que els seus estudiants puguin conèixer les instal·lacions de la ràdio UMH i tindre una aproximació al periodisme.
Liquid feedback sepultant els mamertos, superant consensos a base de consensos. La prima de riesgo supura Primo de Rivera. Les xarxes menjant-se les entranyes del maluenda. Que entranyable, rato lamentable, deleznable, bomba bajo tu cochable. Fabra las mata callando, eliminable. Raere de tot, you know, están els diners. Autodeterminació dels pobles, tia. Redactant wiki constitucions, més millor que Islàndia. Dia a dia, lío.
Està tot molt mal.
El paro, la inflació.
Molt mal està tot.
10.000 milions de tres són 10.000 milions.
Més fies.
Són mini jocs, mini sols, mini tres macro precaris. Palo als orcos, sí. Mirans corades, si és holocausto caníbal, palo olivas amoros a tot.
Màxim un respecte als col·lectius de construcció, coopes d'habitatge, economia social. Es canvi, el modus operandi, ara es vamos tirandi, que es gerundi. Oh. Contra les retallades ja està bé de velcros. És l'hora de l'autonomia, en salut i escola. La renda bàsica està fresca, si te molesta, pues tira d'esta. Això és com tot.
Hola.
Dumbo, bales de goma al Juancar, a ferir. Cau la Merkel, cau Repsol. Roco más caro del AVE, església paga l'IBI. Tu eres pa mi, con Rajoy, pa Bankia, mi amor.
10.000 milions de tres són 10.000 milions.
Més fies.
Són mini jocs, mini sols, mini tres macro precaris. Palo als orcos, mirans corades, si és holocausto caníbal, palo olivas amoros a tot. 10.000 milions de tres són 10.000 milions.
Més fies.
Són mini jocs, mini sols, mini tres macro precaris. Palo als orcos, mirans corades, si és holocausto caníbal, palo olivas amoros a tot.
Especial dedicació d'este guauancó estem a l'Afex Twin de Vallecas. Horchata clau anglesa apretant la tuerca. 2012 és la data, mi pana. Calé borroca, violenciana, TLK. Vaga mundial indefinida, la de ja. Ajá, yeah.
I per supost no podem finalitzar el programa sense recomanar-vos una eixideta cultural. En aquest cas us convide a les exposicions del Museu Arqueològic Històric d'Elx, que hi haurà una exposició anomenada La Mili en les Colònies, del 14 de desembre de 2012 hasta el 7 d'abril de 2013. L'exposició es fomenta en les vivències personals dels soldats de reemplaçament, entre ells molts els xans, que van viure els moments més dramàtics del conflicte i aquells que en anys posteriors van fer la seva mili enmig d'un desert rodejat de filats. Fins a la transferència definitiva del territori al Marroc en el 1969. ja que després de la independència del Marroc, al març de 1956, el procés descolonitzador en el nord d'Àfrica es va accelerar. A la retirada de França, la lluita anticolonial es va centrar en la part occidental, en particular en els territoris d'Ifni i el Sàhara espanyol, la qual cosa acabaria desencadenant en 1957 l'última guerra espanyola. Ignorada, olvidada, són alguns dels epítets que s'han adjudicat a un conflicte de les dimensions del qual va ser poc o mal informada en el seu moment l'opinió pública, però que encara avui és pràcticament desconegut excepte per algun estudi aïllat i per la pròpia voluntat dels seus protagonistes en mantindre la seva memòria.
On és això? Has dit?
És en el Museu Arqueològic Històric d'Elx, en la MAE. Està per el centre, més o menys.
Val, sona bé, no? Per enterar-nos de la història.
Sí.
Anirem. Bé, i fins així el programa d'avui de la Terreta. Esperem que us hagi agradat i que tingueu ganes de continuar escoltant-nos durant tot el curs. Us recordem que aquesta vesprada a les 6:30 en l'aula 1.4 de l'edifici d'Altavix hi haurà unes xerrades on es profunditzarà sobre el tema de les reformes de la LOMCE i de la EU 2015 als universitats i als instituts. Per a tots aquells que esteu veient-vos afectats per a aquestes reformes, podeu assistir i enterar-vos bé de tot el que està passant, de totes les reformes que estan fent. Així que des d'Estudis de la Ràdio de la Universitat Miguel Hernández ens despedim un dia més, una setmana més. Fins a la pròxima. Alicia Ruiz, alcalde.
Fins a la pròxima.
Felip Lluís.
Així estarem.
Maritere Albero.
Vinga, estarà.
I una servidora, Alexandra Pardo. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i gràcies també als tècnics de so que fan possible que aquest programa vagi endavant. Un salut i fins a la pròxima. Quotidianes i senzilles, amb l'amor que ens crema dins el cor.